Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a tots els oients de Radio Estel. Comencem el programa Economia en Valors, antic Plusvàlua, que tindrà avui quatre entrevistes. Esperem que els agradi i que estiguin informats de primera mà pels experts en els temes tractats. Els parla Salvador Aragonès. Han sortit ja el projecte de pressupostos de l'Estat i només m'ha cridat l'atenció una cosa, que pugen l'IVA fins al 21%, tant en l'ensenyament privat com en la sanitat privada. Es veu que això de la igualtat d'oportunitats, de la gratuïtat a l'ensenyament, és una història que està feta per un altre món i per un altre país, però aquest no vol donar la mà a torçar. Tindrem en primer lloc el sindicat de llogaters, la senyora Àlex Francès, que ens parlarà com afecta els inquilins la nova llei que posa límits als lloguers. Després parlarem amb el responsable de turisme de la província de Tarragona, Xavier Guardià. El turisme de Tarragona ha perdut 4.500 milions i per la temporada baixa no els vindran els avis de l'Imserso. Ens ho explicarà com s'ho faran. El senyor Pere Guinjoan, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, ens parlarà de la conjuntura econòmica mundial. I finalment tindrem a un dels millors advocats de dret laboral del país, Rafael Ortiz, responsable laboral del bufet Garrigues i gran negociador de convenis, eros, ertes i de més intrincades situacions laborals. En aquest programa hem escollit com a cançó la molt famosa de Shakira i Maluma, Chantaje. Escoltem-la.
Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes.
Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara.
Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no, yo creo que sí.
Yo soy masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera,
yo te quiero aunque no quieras.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire,
no soy de ti ni de nadie.
Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera.
Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda, no pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a interesar lo que no se ha torcido.
Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime qué pa' mi bebé.
¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no, ya creo que sí.
Yo soy un masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera,
yo te quiero aunque no quieras.
Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire,
no soy de ti ni de nadie. Nadie, nadie, nadie.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje.
tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie. Nadie.
Baby, Shakira, Maluma,
Pretty Boy,
you're my baby loba, yeah, Colombia, you feel me?
Pretty Boy.
Moltes gràcies a Shakira i Maluma per haver-nos acompanyat en aquest programa d'Economia i Valors. Una música excel·lent. I ara tindrem com a fons musical el de la pel·lícula El Golpe, protagonitzada per Paul Newman i Robert Redford. Comencem les entrevistes d'avui i tindrem en primer lloc a la senyora Àlex Francesc, representant del Sindicat de Llogaters. Bon vespre, bona tarda, senyora Àlex Francesc.
Hola, bona tarda.
La Constitució espanyola diu que tots els ciutadans han de tenir una vivenda o habitatge digne. Però això és quasi una utopia si mirem la situació de l'habitatge avui, del qual hem parlat abastament en el nostre programa. Tenim, així, a la senyora Àlex Francesc, i li diem en primer lloc, senyora Àlex, el pis que llogui una família o una persona ha de tenir un preu assequible. Per exemple, els anomenats mileuristes no poden pagar un lloguer de pis de 800 o 900 euros al mes. O que el lloguer es vengi més de la meitat dels ingressos, no?
Així és. Ara mateix el que estem vivint a ciutats com Barcelona, però també a moltes d'altres llocs, és que la majoria de famílies han de dedicar entre un 40-45% dels seus ingressos a pagar els lloguers, quan, per exemple, organismes com l'ONU el que diuen és que el màxim dels ingressos que s'haurien de dedicar a despeses relacionades amb l'habitatge és del 30%. Aquesta situació és totalment insostenible per les famílies.
Sí. Senyora Àlex, què fa que el lloguer sigui poc assequible, sobretot pels joves? És culpa dels sous baixos o dels lloguers massa alts?
Home, jo crec que és culpa de les dues coses. El que hem viscut durant els últims 5 anys és un procés d'especulació amb la vivenda que s'havia donat prèviament amb el tema de la compravenda i de les hipoteques, i que quan això esclata al 2008 el que fa és traslladar-se aquesta especulació i amb el tema dels lloguers. I això és el que han fet que durant els últims 5 anys tinguem pujades del preu de més del 40%. I, a més, aquestes pujades s'han donat al mateix temps que la majoria de gent veiem com els nostres sous quedaven congelats o fins i tot disminuïen. Jo crec que el problema són les dues coses, i, a més, aquest problema, sobretot en l'aspecte dels sous baixos,
sí,
s'ha vist augmentat o empitjorat el problema precisament amb tot el tema de la crisi provocada pel Covid, tota la gent que s'ha anat a ERTOs, que ha perdut la seva feina, etc.
Bé, per altra banda, el lloguer d'un pis ha de tenir estabilitat i l'inquilí no pot llogar si sap que el trauran d'un moment a l'altre o saben que li podran pujar el lloguer bastant, com vostè ha dit abans, sobre l'IPC.
Bueno, el que veiem és que, clar, molta gent, malgrat aquestes situacions d'inestabilitat i de pujades del lloguer, no tenia altra opció per viure que fer aquests lloguers i que pagar aquests preus exorbitats. I el que implica, en molts casos, aquesta inestabilitat és que el que no ens permetia a les persones que vivien de lloguer era fer plans de vida a mig o llarg termini. Quan t'has d'estar mudant cada 3 o cada 5 anys, és molt difícil plantejar-te formar una família, plantejar-te, pues, això, establir-te i establir els lligams amb el teu barri, i això el que generava és com una vida amb una gran quantitat de precarietat. tant econòmica com en tota la resta d'aspectes de les llogateres.
Sí, la nova llei aprovada en el Parlament de Catalunya sobre la limitació dels preus del lloguer de l'habitatge, pensa que va pel camí de fer una vivenda més assequible?
Bueno, pensem que aquesta...
A mig i llarg plaç, clar.
Sí, sí. O sigui que aquesta llei és una gran victòria pel dret a l'habitatge. Va ser una lluita que vam portar des del Sindicat de Llogateres i també des de més d'altres 40.000 entitats per aconseguir que s'aprovés, i pensem que és una llei històrica, que és el primer cop que s'aprova i que avança en el camí adequat per aconseguir frenar l'escalada de preus que s'estava produint aquí a Catalunya, i per començar a fer que aquests preus siguin assequibles, ja que no només farà que no puguin pujar més els preus que estan pujant, sinó que en alguns casos en què els preus ja són desorbitats, la llei obliga a que baixin segons el que diu l'índex de preu de la Generalitat. Llavors pensem que és un primer pas, però també que queden moltes altres coses per fer per tal de garantir que efectivament la vivenda sigui un dret i sigui assequible per tothom.
Sí. Expliqui'ns, senyora Àlex, d'altra banda, les necessitats de la rehabilitació dels cascs antics i setes de les ciutats, que es troben en un estat d'abandó, perquè diuen els propietaris que el preu del lloguer no els hi arriba a fer cap rehabilitació.
Bueno, crec que quan estem parlant d'habitatges de 30 metres quadrats pels quals estan cobrant fins a 700-800 euros de lloguer, o en molts casos estem parlant també de grans tenidors que tenen blocs sencers i que cobren rendes altíssimes per 5, 10, 15 habitatges, crec que no s'entén que no tinguin diners cobrant el que cobren pels lloguers com per fer aquestes rehabilitacions. El tema és que fins ara el que podien fer era malgrat no fer cap mena de rehabilitació, poder pujar el lloguer. Llavors, per què havien de millorar els edificis i els pisos si podien cobrar el que volien sense necessitat de fer millores?
Sí, i la nova llei obliga a fer millores en els edificis i els habitatges?
La nova llei el que fa és incentivar que es realitzin aquestes millores, ja que en el cas de fer millores en l'interior dels pisos, sí que es permet que hi hagi una certa pujada del preu del lloguer, entenent que és en benefici de les dues parts, aquestes millores.
Senyora Àlex, quan vostès diuen que faran complir la llei, tota la llei, absolutament tota la llei, que limita els preus de lloguer, què volen dir? Quins són els problemes més grossos que tenen els inquilins avui?
Bueno, quan diem que farem complir la llei, és que el que estem intentant explicar és que, primer, que la llei és vigent, és plenament vigent des de que va ser publicada el DOC, i que, per tant, és d'obligat compliment per tothom.
Sí, totes les lleis són d'obligat compliment, és clar.
Sí, sí, clar. El que passa és que sembla que de vegades, per com parlen alguns administradors o alguns defensors de la propietat, sembla com que estan desitjant buscar camins com per saltar-se-la, i nosaltres el que volem dir és que no permetrem que això passi, perquè a més la llei estableix sancions tant per als administradors com pels propietaris que se salten la llei, i que nosaltres des del sindicat denunciarem tots els casos que ens arribin en què es produeixin incompliments.
Sí, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Àlex Francesc, per haver participat en el nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Que tingui un bon vespre, un bon cap de setmana i que es compleixin els seus desitjos.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Gràcies.
Vol saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
Aquí tenim el senyor Xavier Guardià, representant del sector turístic de Tarragona. Bona tarda, senyor Guardià.
Molt bona tarda.
Bueno, aquí estem una altra vegada parlant del turisme, que aquest any doncs, té totes les darreres, sembla ser, no? Aquest és el pitjor any del turisme de Tarragona, bueno, del turisme de Tarragona i de tot arreu, del món. I la província deixarà d'ingressar 4.500 milions aquest any 2020. Segons el Tourism Data System de l'Observatori de Turisme del Departament d'Innovació Turística de l'Eurecat.
I aquesta és la realitat.
Sí.
És un número, aquesta és una quantitat que entre nosaltres diem anar quasi bé fent una regla de tres, perquè valorant el PIB que comporta el turisme directament a la província de Tarragona, que és més del 25%,
sí.
Però penseu que, a més, això estem parlant del diner que no, diguem, que no ha generat, no? Que no ha recaudat, que no ha generat el sector turístic.
Sí.
Si parléssim, a més, i anéssim ajuntant les bugaderies industrials que hi treballen,
sí,
els senyors que reparteixen queviures, els hotels, pels càmpings i pels restaurants, imaginem-nos el mobiliari, i imaginem-nos una altra cosa. En els darrers anys, el sector hoteler, sobretot, però també el de càmping i el d'apartaments, han invertit al voltant de més de 400 milions d'euros en reforma d'instal·lacions. Clar,
sí,
no es podrà fer.
Sí.
O sigui que, si anéssim sumant la
xifra seria molt més grossa, diu vostè.
Sí, clar, perquè aniríem sumant i vés a saber fins on arribaríem. No?
Sí.
D'aquí que nosaltres, a més, diguem-ne, no, plorem per naltros, evidentment,
sí,
demanem ajuda per naltros, però perquè fa molt de temps que anem dient que la societat se n'ha d'adonar compte de que el sector turístic a casa nostra, per bé o per mal, a casa,
sí,
nostra és un dels sectors més importants perquè, a més, crea molta sinergia a la resta de l'economia.
Però un dels problemes que han tingut fonamentalment és el turisme estranger, que només ha vingut un 14%, quasi tots francesos, a causa del tancament de fronteres, de l'aïllament dels ciutadans en els seus propis països, regions o ciutats. Què pensen fer de cara al futur? Seguiran apostant pel turisme europeu o més enllà de les fronteres?
No, nosaltres, o sigui, jo diria que el turisme canviarà molt poc. O sigui, el turisme ha de canviar molt poc, no té grans canvis, perquè no és un problema del sector, ni és un problema de l'oferta, ni és un problema del destí, és un problema de la demanda. No hi ha demanda perquè com molt bé dèieu, no, o no han pogut sortir del seu país, o no els han deixat sortir, o els deixaven sortir però sabien que quan tornarien havien de fer no sé quants dies de quarantena, i això, evidentment,
sí,
no té cap lògica. Perquè
la quarantena ha sigut terrible, sí. Sí, sí.
No té cap lògica que marxis de vacances,
sí,
que tornaràs i vas de quedar enterrat a casa 10 o 12 dies o 14 dies. No té cap lògica.
Sí, sí.
Llavors, jo no crec que en aquest moment sigui un problema de què passarà més endavant. El sector turístic, la Costa Daurada, de Terres de l'Ebre, Catalunya, Espanya, el món, diríem-ne, tornarà a ser turístic a partir de que la pandèmia estigui controlada i de que tots els temes sanitaris estiguin controlats. O sigui, que puguem tornar a moure'ns pel món amb la tranquil·litat en què ens movíem abans.
Sí, de totes maneres, aquest any a Espanya, segons les estadístiques de l'Organització Mundial del Turisme de les Nacions Unides, Espanya ha estat el primer país en rebre turistes estrangers, seguit de França i d'Itàlia i de França. També hi ha entrat a analitzar la crisi el sector de l'Organització Internacional del Treball, també de les Nacions Unides. Doncs la pandèmia ha deixat molt d'atur, senyor Guardià. No és només hi ha un problema empresarial, és un problema també que afecta a les persones, als treballadors. I aquestos, què passarà amb aquesta gent?
Bueno, no, escolta, l'empresari n'està molt de preocupat. Per la prova és que estem lluitant per l'ERTE, estem lluitant pels fixos discontinus i estem lluitant també pel tema de l'atur. Nosaltres ens preocupem molt perquè al final la mà d'obra que necessita el sector turístic és molt important i és bàsic, perquè estem parlant d'un sector de serveis i que, a més, no tothom serveix, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí.
Que tothom voldria... O sigui, en el fons, sóc empresari turístic, igual que suposo la resta d'empresaris d'altres sectors, el que voldria és donar feina als seus treballadors,
yeah,
poder ser que no n'hi marxi cap, perquè d'alguna manera els tries, evidentment, vull dir, tries de vegades del que hi ha, però tu quan tries una persona per fer de recepcionista en un hotel, o de cuiner, o de cambrer, o qualsevol altra feina dintre del sector turístic, de guia, o de qualsevol altra cosa, fas una mica tria i tries el que et sembla més adequat pel teu negoci. Llavors, no el vols perdre, i en aquest moment, evidentment, ho estan passant molt malament, però a més hi pot haver gent que decidissi tornar-se'n en un altre sector. Recordem que aquí hi havia molts problemes per trobar personal quan el boom d'aquell boom brutal que després van patir de la construcció.
Sí.
La gent que se'n va anar a la construcció a fer de tot, de guixaire, de paleta, d'electricista, que et sapigués més o en sapigués menys, perquè allà demanaven de tot.
Sí,
el sector turístic va ser un dels sectors que va patir.
Sí.
Ara no volem que la nostra gent ni que ho passi malament, evidentment, perquè són persones a les que ja estem lligats, però a més no volem que marxin cap a altres sectors perquè els necessitem i els necessitarem, si Déu vol.
Clar. Fa pocs dies es va celebrar el Dia Mundial del Turisme organitzat per les Nacions Unides, per la OMT, l'Organització Mundial del Turisme, i que portava per títol El turisme i el desenvolupament rural. Un títol no massa indicat quan ha vingut la pandèmia. No obstant, l'OMT, l'Organització Mundial del Turisme, ha posat el focus de la importància del turisme pel desenvolupament del món rural, respectant el medi ambient i preservant tot el patrimoni artístic i cultural fora de les grans ciutats i dels grans centres turístics. Com ho veu això, senyor Guardià?
Mira, el problema és que jo a vegades me fa gràcia això de l'administració, perquè si ja hi ha una afanyada a que ens entenguin i ens tinguin en compte els municipis, la Generalitat i el govern central i el govern d'Europa,
sí,
imagina't el que ens preocupa el que digui la ONU. O sigui, el problema de l'administració és que de vegades toquen sardanes i ballen jotes.
Sí. No. Aquesta no l'havia sentit. Sí.
Però me l'acabo d'inventar, eh?
Ja. Per això no l'havia sentit.
És tan inverosimil això de l'administració que és que no acabes de... O sigui, no acabes de creure... Mira, arribat un moment, abans pensaves que és que les coses no es feien per vagància o per inoperància. No, és que no en saben més. O sigui, hem arribat a la conclusió de que moltes d'aquestes administracions no estan prou qualificats pels problemes que tenim en aquest moment al damunt. No pot ser. O sigui, nosaltres, els ERTEs, que els venim parlant des de la Setmana Santa,
sí,
venim parlant de que s'allarguin, que seria bo que anés fins a final d'any, com a mínim.
I... No van fins al 31 de gener, ara, amb la nova...
Sí, però ho vam saber, acabaven el dia 30... I ho vam saber el dia 29.
El dia 29, sí, és veritat.
Cap lògic, això.
Sí, això estava la gent doncs molt preocupada. Sí, que aviam, sí.
Ah, però és que no entenen que les empreses...
Però això estaven negociant els sindicats i els empresaris. També l'administració hi era, no? Però,
sí, però...
Fins a l'últim moment no va arribar la fumata bianca, no?
El que no s'entén és que és un tema tan greu com aquest. T'hi posis una setmana abans.
Sí.
Posa-t'hi quan t'hi hagis de posar. Mira, la Merkel,
sí,
que evidentment, com tothom entendrà, el turisme a Alemanya no té res que veure amb el turisme a Espanya, però res que veure, allà estan, són de primer de primària i nosaltres hi han fet carrera,
sí,
igual com al revés, industrialment, ells van davant i nosaltres molt enrere, amb turisme anem molt pel davant d'ells i pel davant de tota Europa.
Sí.
Doncs la Merkel, el sector turístic, ja fa 6 mesos que li va dir, tranquils, ERTEs fins al desembre del 2021. Tranquils, això no em preocupeu. Preocupem-se d'altres coses. Això ja està, pilota en van.
Sí.
I no, aquí el 29 de setembre, quan s'acaba el 30, el 29 de setembre encara estàs dubtant si anirà o no anirà. De cap lògica, això. Els empresaris som gent que ens agrada fer les coses a pugues, a vegades l'han de fer a última hora, però ens agrada pensar-se-les.
Sí.
Ja de ser una miqueta més avançadet.
Sí, sí, sí. I adelantar-se a les circumstàncies del temps, no?
Clar.
Sí,
no té cap lògica, no té cap lògica. Igual com no té cap lògica que a hores d'ara encara no hi hagi uns plans clars d'ajuda al sector turístic. No hi són, o sigui...
El govern va distanciar una mica, perquè això era una mica calderilla, 4.500 milions per tot el sector turístic espanyol, no?
Bueno, 4.500 és de la província de Tarragona.
Ah, no, clar.
Sí, sí. Me sembla que ara parlo de memòria, me sembla que parlaven de 125.000 milions d'Espanya, me sembla que parlaven.
Sí.
No, és que és una barbaritat, és una barbaritat. Jo ho dic des de fa un quant de temps, i mira que jo soc més real optimista i no m'agrada fer de papo, no?
Sí.
Però si el sector turístic cau, hi ha una debacle del sector econòmic, eh? Però,
sí, sí.
Però en riuten de la construcció i en riuten del que vulguis. O sigui, no genera tant ni molt menys de construcció, no té tants sectors,
sí.
Crec, eh?
Sí, sí, sí.
Té molt pocs sectors que tinguin dependència a altres sectors, com el té el turisme.
Sí, sí, sí.
Aquí, Catalunya i Espanya.
Sí. Senyor Guardià, com es podrà aprofitar la xarxa hotelera i l'hostalera també de cara al futur, de cara a l'any que ve, per exemple? No, cara al futur tampoc hi ha que pensar en el segle XXII, no? Com es podrà aprofitar aquesta xarxa hotelera? Perquè ara tampoc els avis no podran fer les seves estades, diríem, a través de l'Inserts.
Jo crec que ve un gran moment pel sector dels ciris, perquè l'única cosa quasi bé que podem fer en aquest moment és anar posant ciris a totes les verges que cadascú consideri a casa seva.
Sí, cada poble n'hi ha una, sí.
Correcte, cada poble n'hi ha una, igual com un campanar. Hem de poder posar incidis perquè, com et deia al començament de l'entrevista, jo crec que això passa simplement, ja dic simplement, entre cometes, simplement perquè la pandèmia es solucioni, o si més no, se solucioni la vacuna, el que sigui, o sigui, que d'alguna manera la controlem.
Ja sé... Perdoni, si surt una vacuna, vostè se la posaria?
Sí.
Bueno, jo no. Perquè la primera vacuna, vés a saber si tindrà les garanties suficients, no?
Correcte.
No ho sé, perquè si ja són russos o xinesos, llavors em sembla que anem malament.
A Montsino, però...
Sí.
Que... I l'altre dia em sembla que era aquell el Simón que s'enfadava perquè en un programa de televisió em sembla recordar que deia, home, hem de pensar que si un laboratori amb cara i ulls, una universitat de cara i ulls i una empresa de cara i ulls, si treu la vacuna és perquè està prou testada. I ell també deia, diu, les vacunes, clar que amb algú altre li pot fer alguna reacció no esperada. Diu, però, o sigui, el que es fan és perquè no facin reaccions a gent sana, diguem-ne.
Sí.
Pot ser que amb algú que tenia ja tocat el ronyó, doncs potser això li
afecti
una mica.
Clar.
Estan pensant de persones, normalment de la majoria de les persones, que no tenim afectacions. Amb aquells que tinguin afectacions segurament seran els últims, no?
Sí, sí, sí. Doncs moltes gràcies, senyor Xavier Guardà, per les seves informacions i per alertar-nos de que el turisme, diríem, té molt de recorregut encara en tot el país, però encara i durant tota la vida, perquè les ganes de conèixer món, doncs tothom les té, no? Que tingui un bon vespre i un millor cap de setmana. Passi-ho bé.
Moltes gràcies igualment.
Gràcies.
Escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa. A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa. Thank you.
Parlem seguidament de temes conjunturals de l'economia amb l'economista i membre del Consell del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Pere Guinjoan. Bon vespre, senyor Guinjoan.
Bon vespre.
Parèntesi, li faig un parèntesi. Estem escoltant André Rieu, ja l'haurà conegut, del concert que va fer a Maastricht. Bueno, vostè coneix molt bé el món anglosaxó, sobretot la Gran Bretanya. Vostè llegeix diaris anglesos i això fa que tingui un coneixement superior a la mitja, no? Fa quatre dies que els britànics, sobretot els anglesos, veien que Gran Bretanya, fora d'Europa, seria un paradís. Tornaria probablement a l'imperi. Es tenia una visió paradisíaca, pràcticament, del que seria el país una vegada fora dels lligams d'Europa. Però no ha estat així. Ara tenen problemes de subministrament de productes bàsics, el coronavirus els hi ha anat malament, el senyor Boris Johnson, Premier, resulta que és un gran manipulador amb les seves estrambòtiques imatges. Expliqui'ns-ho, senyor Guinjoan.
Bé, jo voldria dir que això, a mi em sembla que això del Brexit és un exemple més del que està passant arreu del món amb les polítiques populistes que han aterritzat, diguem-ne, d'ençà de la crisi econòmica
del 2007.
Del 2007-2013. Sí. També hi ha hagut dos canvis importants des d'aleshores, diguem-ne, no, que propicien això. Un és les noves maneres de comunicació. És a dir, els ximplets ho tenien molt més difícil per fer-se entendre fa 20 anys que no pas ara. I ara tothom pot tenir un blog, tothom pot fer difondre missatges a través de Twitter o dels altres canals de comunicació. Hi ha moltes persones assenyades que tenen blogs i tuitegen, però també hi ha molts altres, per dir-ho francament, sonats, no?
Sí.
Aquest és un factor, i després hi ha un factor econòmic important, que és que l'economia industrial, el que hem conegut com l'industrialisme des de la revolució industrial, que justament es va produir a Anglaterra a finals del segle XVIII, això està passant a la història occident, i estem entrant no amb una economia industrial, sinó amb una economia del coneixement. Això fa que hi hagin molts perdedors, els principals dels quals són els, diguem-ne, per dir-ho així, l'antiga classe obrera industrial d'Occident, que es veu obligada a competir amb salaris, amb els nous obrers dels nous països
emergents.
Exacte, que han entrat, diguem-ne, a la divisió internacional del treball, la Xina, la Índia, Indonèsia, Vietnam, etc. Està clar, aquesta gent són perdedors i això provoca, diguem-ne, polítiques, reaccions polítiques entre els perdedors són sempre, diguem-ne, tendeixen a ser de ressentiment.
Sí.
I per tant, el Brexit, veure'l com això d'aquí. Hi ha també problemes ideològics. Pensem que el Labour Party, el Partit Laborista, ha estat segrestat per una clic d'extrema esquerra, per un grupet d'extrema esquerra, inclòs el seu líder, ara ja no ho és, des de fa uns quants mesos, Jeremy Corbyn, però durant el gran debat del Brexit va estar liderat per Jeremy Corbyn, que era certament un home d'extrema esquerra.
Sí. I a més va tenir sempre una posició gens clara i més aviat a favor del Brexit.
Bueno, exacte, perquè ell veia la Unió Europea com un, diguem-ne, com un contuberni de capitalistes. Aleshores, tot el que sigui lluitar contra el capitalisme, li semblava que lluitar contra la Unió Europea doncs ja anava en la bona direcció, no?, amb aquest home. I el partit Tory, el partit conservador, també, diguem-ne, ha tingut ideològicament, diguem-ne, molts ideòlegs són, per dir-ho així, molt extremistes també, molt volcats a tornar al nacionalisme anglès, o l'enyorança aquesta.
L'enyorància victoriana.
Exacte. I després hi ha factors personals importants, que jo crec que els tres últims primers ministres britànics han sigut un desastre, tots tres. David Cameron, Theresa May i també l'actual Boris Johnson. Recordem que el senyor Cameron va convocar el referèndum del Brexit.
Tres conservadors, precisament.
Sí. Diguem-ne, lluny de la línia de seny que havia distingit els conservadors, sí, antigament, diguem-ne, no? Cameron tenia el partit dividit respecte a la Unió Europea i no se li va acudir fer altra cosa que per unir el partit que convocar un referèndum. El referèndum es va perdre, ell va dimitir, va pujar Theresa May, I la senyora May el primer que va fer va ser precipitar la sortida. Sí. És a dir, invocar l'article 50 del Tractat de la Unió Europea. Això donava 2 anys.
Va posar... que va dir Brexit means Brexit.
No? Exacte. En l'intent aquest també d'unir el Partit Conservador. Les negociacions pilotades per la senyora May van ser un desastre i va pujar aquest home, Boris Johnson, que és un home extremament intel·ligent i hàbil, però d'una intel·ligència, al meu entendre, perversa. És un home, diguem-ne, que per manar i per aquesta ideologia de... En anglès se'n diu the little Englandism, no? Sí. Aquest nacionalisme de via estreta, per estar disposat a pagar qualsevol preu. I aquí estem.
Sí, sí. Bé, de moment les negociacions amb Europa estan paralitzades. I aquesta paralització, diríem, se pot dir que és la pandèmia, tal, però això qui beneficia, els europeus o els britànics?
Clarament a la Unió Europea. Qui té més a perdre amb una sortida per cop de porta, diguem-ne,
sí,
amb una sortida sense acord, és el Regne Unit. És el Regne Unit. Ells estan molt més exposats amb exportacions de tot ordre, no
clar,
només les exportacions en béns, sinó també de serveis. Pensem en la City britànica. Què passarà amb la City si no hi ha un acord amb la, diguem-ne, amb la internacionalització dels serveis financers?
Clar.
Doncs bona part del servei, del valor afegit, del valor afegit de la City, tot això d'aquí, hi hauran de renunciar. No? Sí, a mi em sembla que, diguem-ne, per dir-ho així, la força negociadora està volcada cap als europeus, el que passa que ells volen, encara segueixen amb aquesta idea de que si són independents, amb aquest somni de ser una mena de Singapur, ells en diuen Singapur on Thames, no? El Singapur al Tàmesis.
Sí.
Això, evidentment, és una fantasia.
Que no és un pont sobre el Tàmesis, sinó...
No, al contrari. No? Seria estar ensorrat sota l'aigua.
Sí.
Això és una fantasia que no els duran lloc i que... Però, sembla que políticament els hi costa despertar d'això. Sí.
Sí. Senyor Guitjoan, anem a l'altra banda de l'Atlàntic. El món està, el món econòmic, mig paralitzat perquè espera el resultat de les eleccions nord-americanes. Trump o Biden?
Biden, miri. Quan Hitler va envair la Unió Soviètica l'estiu de 1941, Churchill va fer unes declaracions a la Cambra dels Comuns lloant el camarada Stalin. Ell, que havia sigut sempre molt antibolxevic, era potser la figura més representativa, diguem-ne,
sí,
de l'anticomunisme anglès, no? I els periodistes li van preguntar, escolti, com és que ho ha fet això vostè, no? Això d'aquesta lluança a Stalin. Els va dir, miri, si l'infern declarés la guerra a Hitler, jo em sentiria obligat a dir unes paraules en favor de Belzebú a la Cambra dels Comuns. Doncs això, és dir, a mi em sembla que Biden no és un bon candidat, però té una gran virtut, que és que no és Trump.
Sí.
Davant de Trump, qualsevol.
Però és fluixot.
És un home d'una altra època, és un home que porta 50 anys en política, és un home molt gran.
Sí.
És un home, diguem-ne...
Amb poca trempera.
Exacte. No se sap massa bé el que pensa, ni el que... És certament un home de centre, però la seva principal virtut és que no és aquest desastre de president que és Donald Trump.
Amb tots els ERTOs, canviem de tema, amb tots els ERTOs i tants crèdits que les empreses s'han endeutat ara, perquè pel tema del coronavirus, tot i que aquests prèstecs són avalats pel 80% almenys per l'ICO, l'Institut de Crèdit Oficial. Quines perspectives tenen els bancs i les entitats financeres de que els tornin aquest 20% del crèdit?
Miri, jo francament, això m'ho miro des de... Jo havia treballat a banca, però fa molts anys. M'ho miro...
Però
des
vostè
de...
sempre ha seguit el
tema.
Eh?
Sí, sí. Jo crec que és molt important que els bancs... Diguem, ara els hi vindrà una onada de morositat. Això és inevitable.
Sí.
No només pels crèdits, la part aquesta no garantida...
Del 80%.
Del 20%.
Del
sinó,
20%.
Sinó per multitud de crèdits que ja s'havien donat, que entraran en... Que, gent que entrarà en la insolvència, inevitablement.
Sí.
De manera que els bancs... els espero una bona patacada per aquest costat. És molt important que els bancs estiguin ben capitalitzats, perquè no els hi faci por en la mesura que hi hagi petites indicacions de recuperació, no els hi faci por, no vagin amb por a l'hora de donar crèdit nou. I, per tant, és important que els bancs se sentin forts. Sí. I això vol dir, és important, que el capital, la capitalització...
I això sigui... no ho he vist el Banc Central Europeu?
Sí, alerta d'això d'aquí, molt, diguem-ne, molt insistentment. Volia dir que abans d'ahir vaig llegir el diari que el vicepresident del Banc Central Europeu, que és un espanyol, Luis de Guindos,
sí,
va alertar públicament, diguem-ne, de la necessitat de la bona capitalització dels bancs un altre cop, perquè tant ell com la senyora Lagarde, la presidenta, ho havien dit ja diverses vegades. Diguem-ne, no?
Sí.
Una vegada més, fa dos dies, doncs, Luis de Guindos va dir això, i va dir una altra cosa, que és que aquí a Espanya va coincidir amb el governador del Banc d'Espanya per recomanar fusions bancàries. Doncs potser sí que podria ser una via, les fusions bancàries. Ara mateix al país hi ha cinc grans entitats. Potser ens podem permetre, de cara a la competència, passar a un grup més reduït d'entitats, de quatre o de tres. De dos potser seria,
un oligopoli, allò.
Bueno, ja ho és amb cinc, diguem-ne, clarament.
Bueno, una mica ho és.
Sí, però... pensem que hi ha molts països grans també amb dos o tres bancs. És el cas del Regne Unit, és el cas d'Alemanya. Després sí, hi ha multitud de bancs petitets, però aquests, diguem-ne, la posició competitiva és menys feble. Sí, per tant, per aquí sembla que hi ha un cert marge des del punt de vista de la competència del mercat de serveis bancaris.
Sí, sí.
Potser sí que una certa fusions serien una via per també injectar-hi capital públic, si no n'hi ha de privat, per assegurar això, que els bancs resultants siguin realment forts
més fort, sí,
a l'hora de la recuperació.
Que tinguin muscle financer, no?
Exacte, que ells mateixos se sentin en forma, diguem-ne.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies, senyor Pere Guinjoan, economista i membre del Consell del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Que tingui un bon vespre, un bon cap de setmana, passi bé.
Un bon vespre i un bon cap de setmana també per vostès. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A la Fundació La Caixa tenim una manera de canviar el món i és fer-ho com ho hem fet sempre, persona a persona. Atenem les necessitats dels col·lectius més vulnerables i fem arribar la recerca mèdica, la cultura i l'educació a tothom. Programa a programa, persona a persona. Fundació La Caixa.
Doncs aquí tenim ara el senyor Rafael Ortiz, un dels grans advocats del sector laboral, que és el responsable laboral precisament del Bufet Garrigues, i és un especialista en tots els eros, ertes i més intrincades situacions laborals. Buenas tardes, Rafael. Rafael Ortiz.
Buenas tardes.
Mira, el gobierno ha aprobado un decreto ley regulando el llamado teletrabajo. Ha sido un decreto hecho deprisa y corriendo, con una urgencia que yo no la acababa de entender. Los decretos ley se hacen cuando hay que tomar medidas urgentes. ¿Era urgente, Rafael Ortiz, legislar sobre el teletrabajo?
En absoluto. Yo creo que se está abusando del trámite del decreto ley, como ya ha quedado patente en muchas ocasiones, pero en esta no tiene ningún sentido, porque el teletrabajo que se ha impuesto durante la pandemia lo ha sido como medida de protección para los contagios. Es decir,
sí,
en el momento que se dicta el estado de alarma, se pide a las empresas que todo el que pueda teletrabajar se quede en casa y siga confinado, ¿no?
Sí.
Y aprovechar este momento para legislar algo que ha de tener una continuidad en el futuro y unas previsiones de tipo económico y de tipo social y de tipo de conciliación de la vida familiar en caliente por decreto ley saltándose al Parlamento, yo creo que no tiene demasiado sentido, no es lógico.
No es lógico. ¿Y qué es lo que más problemas puede traer este decreto ley?
Bueno, de entrada, como todas las normas que se hacen a prisa y corriendo y además después se intentan consensuar rápidamente con sindicatos y patronal, deja un montón de lagunas y un montón de cosas sin prever y una fuente de conflictos que nos va a ir muy bien a los despachos de abogados. Tendremos pleitos de todo tipo. No queda claro qué pasa con los gastos del trabajador porque no se habla de los ahorros del trabajador en la norma. Hay conceptos jurídicos indeterminados en toda la norma por todas partes. No sabemos qué pasa con los problemas técnicos que pueda tener un trabajador en casa. No sabemos qué pasa si las empresas se le invitan a facilitar hasta menos del 30% de teletrabajo, que entonces no hay ninguna regulación. O sea, si llegamos a partir del 30, hay una superregulación. Hasta llegar al 30, libre y sin ningún compromiso. No sabemos qué pasará con Hacienda y con el tratamiento fiscal de, por ejemplo, un ordenador que tienes en casa y que, aparte de teletrabajar, lo utilizas para temas particulares, si va a ser rendimiento en especie, si va a ser igual que los coches de empresa, ¿no? Que Hacienda te dice
sí, sí.
que también lo utilizas para temas particulares,
sí.
pues tienes que imputar el ingreso como una percepción particular. Después, los temas de prevención de riesgos. ¿Va a ir el servicio de prevención a tu casa a ver si cumple las normas de prevención? ¿Lo vas a dejar entrar? ¿Qué pasa si no? Y luego, además, una mezcla entre lo que es posible negociar a título particular y lo que es necesario pactar en convenios y con los comités de empresa, ¿no?
Ahí está, porque tiene que haber un pacto entre la empresa y el trabajador. Y este pacto, ¿hasta qué punto para el teletrabajo? ¿Y este pacto hasta qué punto tiene una firmeza y una estabilidad?
Pues mientras no haya negociación colectiva, puede valer el pacto individual, pero en el momento en que se llegue a acuerdos colectivos, pues decae o puede decaer lo que se ha pactado individualmente. Luego hay otra serie de puntos que no quedan claros. Por ejemplo, ¿qué pasa si un trabajador dice que se va a teletrabajar desde Portugal? ¿Cuál es el centro de trabajo adscrito? ¿Qué
claro.
pasa con hay tantas cosas que necesitaban una reflexión y un trabajo más, más intenso y más de previsión, que realmente la norma va a ser muy conflictiva, ¿no?
O sea, que tú crees que el hay que hacer una ley, vamos.
Hay que hacer una ley y tiene que participar el Congreso de los Diputados. Al final, la mayoría que tengan pues es la que ganará, pero por lo menos que el debate sea con quien está legitimado, que es el legislativo, no el
sí.
ejecutivo.
Sí.
Entonces parece que responde más a intereses. Recordemos que los primeros borradores de la norma sobre el teletrabajo
sí.
eran totalmente favorables y pro trabajador y pro sindicatos, ¿no?
Sí.
Después se atenuó un poco y se aceptaron varias cosas, pero han quedado muchas cosas pendientes de regular y otras que nadie sabe cómo se van a aplicar en la realidad, en el día a día, ¿no?
Sí.
Es el problema. Será.
Sí, sí. El teletrabajo realmente, como decías antes, ha venido para quedarse. Con el gran incremento de la digitalización, ¿hasta dónde pensáis los juristas que llegará el teletrabajo? ¿Hasta el 50% más de los trabajadores en el sector servicios?
Va a ser muy difícil porque que llegue a tanto. Yo creo que las previsiones es antes de la pandemia había entre un 5 y un 10% de trabajadores a domicilio, que eso ya existía en el Estatuto de los Trabajadores desde tiempo inmemorial. O sea, el artículo 13 del estatuto ya regulaba el trabajo a distancia, ¿no?
Sí.
La previsión es que cuando acabe la pandemia la cifra puede moverse entre un 25 y un 30%.
Sí.
Pero yo podía poner, por ejemplo, un despacho de abogados como el nuestro. Durante la pandemia todo el mundo estaba teletrabajando. Después de la pandemia, al levantarse el estado de alarma, el 50% de los abogados van un día a trabajar y el 50% el siguiente, para mantener las distancias y para por prevención. Pero se echa ya en falta las reuniones de las 7 de la tarde en que te juntas con los demás colegas y comentas
claro.
las situaciones. Al final, el teletrabajo funciona una temporada, pero como con carácter permanente no va a ser fácil.
Sí. Todos sabemos que los ERES, los trabajadores con ERES están, se dice en catalán, penjats per un fil, ¿no? Y crea una inseguridad. La gente sufre, no solo los trabajadores, sino también los empresarios. ¿Cómo ves el final del 31 de enero cuando termine este alargamiento de los ERES?
Ese es el problema. Es decir, estamos manteniendo en un nivel que parece controlado, razonable, las cifras de paro, porque hay todavía, no sé si las últimas cifras oficiales hablaban de 900.000 trabajadores en ERE,
sí,
¿no? Que es un ERE temporal. El problema vendrá cuando acabe las subvenciones, las bonificaciones y las empresas se encuentren con la realidad del mercado, la carga de trabajo que tienen y las posibilidades de mantener plantillas hinchadas una vez los ahorros del ERTE se acaben, que son dos. Se paga menos salario, aunque hay empresas que complementan lo que se percibe del desempleo con una parte de aportación empresarial, y se bonifican las cuotas. En el momento que eso se acabe, evidentemente va a haber muchos ERES, o sea, el ERTE es temporal, el ERE es definitivo, es pérdida de puestos de trabajo, porque la empresa que le sobre gente, si no hace un ERE, no va a poder sobrevivir.
Claro.
Entonces, entendemos que el despido colectivo, el ERE, es una medida agresiva, y yo creo que hay que entender que es todo lo contrario, es defensiva. Oiga, yo, si tengo 500 trabajadores y tengo trabajo para 400, o despido a 100 o de aquí poco tendré que cerrar la empresa, ¿no?
Sí.
Y la realidad, lo único que mantiene el empleo es que hay actividad económica, y la actividad económica volverá cuando acabe la pandemia, cuando tengamos la vacuna y cuando vuelva a haber confianza en el país, ¿eh? Que ese es uno de los problemas que detectamos ahora. O sea, nuevas inversiones con la imagen que estamos dando, pues es un poco difícil, ¿no?
Sí. Bueno, pero ha hablado Pedro Sánchez y ha dicho que el presidente del gobierno que va a crear 800.000 puestos de trabajo, cifra que ya me suena de haberla oído en alguna otra ocasión, en los próximos 3 años. También lo dijo Felipe González, me parece. ¿Cómo lo ve esto?
Bueno, vamos a ver, yo creo que las declaraciones del gobierno en este momento, y disculpando que nadie sabía el alcance que iba a tener la pandemia y nadie podía haber hecho una previsión de tanta duración y tanta afectación, yo creo que es muy electoralista y muy oportunista. Es decir,
sí.
Tenemos unos fondos europeos que nos van a permitir pagar muchas cosas, y con eso vamos a crear empleo.
Muy bien.
No se crea con dinero público.
Rafael Ortiz, se nos ha acabado el tiempo. Buenas tardes, que tengas un buen fin de semana y un feliz día y noche de hoy. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a todos. Muy bien.
Adiós. I fins aquí el programa Economia en Valors, anteriorment Plusvàlua, on han participat la senyora Àlex Francesc, portaveu del Sindicat de Llogaters, el senyor Xavier Guardià, responsable del Turisme de Tarragona, el senyor Pere Guinjoan, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i l'advocat Rafael Ortiz, responsable laboral del Bufet Garrigues i gran negociador de convenis Eros i Artes. El control tècnic està Toni Huguet i els ha parlat Salvador Agonès. Que tinguin un bon vespre, una plàcida nit i sobretot que siguin feliços. Adeu-siau.